La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 31 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que properament també anirà de calçotada i que actualment comença ja a estar refredat. Ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, el guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també, com sempre, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, que avui ha costat, però ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui el cafè amb llet serà un dels màxims protagonistes d'aquesta secció. Sou d'aquells que preneu cafè amb llet de vaca o sou més dels que trieu la llet vegetal? I encara més, quina opció creieu que és la millor? Doncs quedeu-vos perquè us sorprendreu amb el que us explicaré en uns minuts a la caravana de la caravana.
Ai, el que diria aquí la parellada. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia volem saber si la gent del carrer ha notat la pujada de gener. Com anem de calés? Com haurem de remuntar aquest mes tan complicat? Ho parlarem amb el nostre expert del dia, Jordi Franc, doctor en Economia i professor dels estudis d'ADE al campus de Manresa de la Universitat de Vic.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
És dimarts i per tant toca Crònica Negra, els nostres crims o gairebé?
Avui tindrem amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic en Dret Penal i Criminologia a la Universitat de Barcelona, per explicar-nos la prescripció dels delictes amb víctimes menors d'edat.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Després de viure 4 anys a Liverpool i ser la veu de l'última gira de la pianista Clara Peia, Henryo inicia projecte propi. El passat maig, Henryo llança un primer EP titulat Help Me Understand i el gener eleva l'aposta amb Somewhere, Sometimes, el seu disc debut que avui ens vindrà a presentar a la caravana.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris.
Doncs sí, i és que avui farem aquesta aturada en la nostra ruta per parlar amb la Fundació Carulla de tota la tasca de divulgació educativa, social i mediambiental que fan. Parlarem amb Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla i de la 45a edició dels Premis Baldiri Reixac.
I a l'hora d'aquest programa també arriba a la caravana el bo i millor del tiatisme de la ràdio catalana.
Correcte, Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal seran com sempre a la nostra caravana per passar una bona estona amb una convidada de luxe, Mariona Ribas.
I també com cada dimarts sortirem de ruta per conèixer territori, avui anirem cap a on, Andreu?
Doncs ara que som a punt d'arribar a la Candelera volem saber com es celebra la festivitat a dos punts de Catalunya, a l'Ametlla de Mar, on és la festivitat de la seva patrona, i a Molins de Rei, on s'hi fa una de les fires més importants del país.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui ha estalquejat avui Andreu González.
Doncs avui tenia dos possibles estalquejats. Ara m'hi he fixat. La Mariona Ribas o el Henryo?
Veus?
He tirat pel dret i he anat a estalquejar en Henryo, que és l'Enric Verdaguer. Primer de tot, per fi hi ha alguna persona que posi el que és a la seva biografia del seu perfil d'Instagram. A més, també he de dir que el tema dels destacats sí que és el seu fort,
sí?
Perquè té bones portades, amb emoticones, tot molt cuqui i molt maco.
Molt cuqui, eh?
Sí. Ara bé, i crec que començo a odiar Instagram per això. Perquè ara tens l'opció de fixar fins a 3 publicacions al capdamunt del teu perfil. O sigui, no m'agrada gens.
Com?
No, o sigui, tu pots ara triar 3 fotografies que vols que sempre es vegin al capdamunt del teu perfil.
De la mateixa manera que tu pots fitxar un chat al WhatsApp,
sí,
seguir-lo a dalt de tot. Tota l'estona, doncs amb l'Instagram passa el mateix.
Eh?
A la fotografia on surt més bonic, doncs
sí.
Allà, no? O que
sí.
T'agradi més, sí, sí.
Fins i tot també a Twitter també ho pots fer.
Sí, efectivament.
Ah, sí?
Sí, sí,
sí. Sí.
I això és una cosa que no m'agrada perquè llavors tu pots triar el que vols que la gent vegi primer.
Clar.
Però he de dir que les fotos que té són bones, així que m'agrada. Però bé, em recorda una mica en Henryo a un company meu que vaig tenir en aquest pis on estic ara, que ara està estudiant els micos a no sé quina selva. Bàsicament perquè per les fotos i la cara i com vesteix em fa tota la pinta que és un motxiler, no? però no passa res, que la gent així ja ens agrada. També us he de dir...
Però què vol dir la gent així?
Sí, com si sí.
Motxilera.
Motxilera.
Ah, no, val. A mi m'agrada molt.
Sí, val, molt bé.
Sí, també us he de dir que li queda molt bé la guitarra. En aquest programa jo ja ho vaig dir, que no tothom li queda bé.
Correcte.
Però a ell sí. I per si no fos poc, aquesta utilització d'efectes vintage, doncs, què voleu que es digui, també m'agraden.
Sí, sí, ho has demostrat.
Efectivament.
Que l'Andreu amb les camaretes aquestes vintage...
Soc molt fan.
Sí, sí.
Ara bé, el que em fa més gràcia del seu perfil són les fotografies del 31 de juliol del 2022, on apareixen fotos de la seva graduació a Anglaterra. Típic barretí de graduació, el birret, sabeu?
Sí. Sí.
Amb la túnica, com si hagués sortit d'una pel·li anglesa. I a més, és que a mi, tot el que sigui sortit d'una pel·li anglesa, ja sabeu que m'encanta. Si viure en una pel·li m'agradaria moltíssim. Però atenció, atenció, perquè clar... té una foto amb ni més ni menys que Paul McCartney.
Mira.
Hola, què
sí,
dius?
Sí, sí. I només per això l'aprovo.
És l'increïble cantant que cada dia sembla més una dona. Paul McCartney, sí, sí, sí. Fixeu-vos en la fotografia de Paul McCartney últimament.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí. Aquest home s'ha fet coses rares, ja t'ho dic jo.
Ah.
Val, val, bé, és això? Una cosa que s'havia de dir, s'ha dit i ja està.
No passa res. Per cert, que Henryo va estudiar a la Universitat de Paul McCartney.
Exactament. Suposo que per això va anar a la seva graduació i es va poder fer una foto amb ell.
Clar, alerta, que potser són amics.
Sí. Li preguntarem.
Li preguntarem.
Sí, 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 tant, i tant, i tant. Va, explica'ns el teu toc. La proves o no, per això, eh?
Sí, 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 sí.
Aprovat, la provo,
aprovadíssim.
Va.
O sigui, a veure, per les fotos vintage i per tenir una foto amb Paul McCartney, o sigui...
Ja està.
És que no,
està
no
aprovadíssim.
Sí. Veia't al cel.
Exacte.
El teu toc.
Doncs, per començar, he de dir que no és ben bé un toc.
Ai.
Però sabeu què passa? Que cada dia al matí, quan em desperto, el primer que faig és estar-me un rato mirant per la finestra qual vieja del visillo.
Home, una mica tòxic és, eh?
M'encanta la imatge.
Sí.
La imatge de l'Andreu allà.
Sí. És que
em recorda... molt bonic.
Sí, em recorda bastant a la meva àvia, perquè també ho fa.
Bueno, està molt bé, que tendre.
Però sabeu què passa? Que és el que té una persona quan una persona neix xafardera.
Sí.
Sabeu?
Clar.
Sí, 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 sí.
Llavors, és que m'agrada molt,
està
la veritat.
Està fet per tu.
Estic imaginant la imatge i...
amb el cafè...
Sí. Sí, sí, sí.
Amb el cafè, brutal.
Mirant la gent...
No, està molt bé que dediquis temps a observar. Ets periodista.
Ara, ara.
Has de tant en tant també faig aquesta secció allà.
Veus? Parlant de gent, odies la gent que...
Doncs que canvi els plans, perquè sí. Aleshores, a tu et desmunté l'agenda, sí. Però no diguis res, que encara se't tiren al damunt.
Però si tu fas, això, Andreu.
No ho faig, Joan.
Home.
Tot i que a tu t'ho sembli, no ho faig.
Ah, val, val, val. Què et fa feliç?
Doncs ahir ja vaig tenir les fotografies revelades i he de dir que m'encanten els colors,
sí,
tot.
Eh?
I si aneu a l'Instagram de la caravana podreu veure una d'aquestes fotografies.
Sí, senyor.
Perquè som l'equip de la caravana i faltava el Pau, però encara no havia arribat.
No, no hi era encara.
Exacte.
No hi era. Una càmera fotogràfica que té l'Andreu que val molt la pena veure, que és d'aquelles de bombeta, eh?
No,
que
home.
Peten
de bombeta.
Quan s'ha dit tirar.
Hem viatjat al passat, Joan. Sí,
és d'aquelles càmeres que nosaltres portàvem a les excursions, no em digueu que
sí,
no.
Sí, sí.
I llavors els nostres pares veient les fotografies de coses rares.
D'un arbre, d'un núvol.
M'ha encantat aquest, no em digueu que no. El propòsit d'ahir, què?
Doncs era marcar un top 3 dels candidats del Benidorm Fest.
Doncs vinga.
Que, per cert, avui es fa la primera semifinal.
Sí.
Veurem què passa, però... jo ja passo directament al meu top 3, vale, d'aquesta edició.
El teu,
edició.
Eh? Sí, no, sí, no el top 3,
no, no,
el teu.
El meu top 3.
Ah,
sí. Que quedi clar que, com Chanel, Rigoberta i les Tanxugueiras, no hi ha.
Ja som amb els
presos. No n'hi ha cap?
No, no, no. No. De
que
fet,
que
de fet,
despunti tant, no n'hi ha cap.
No, no, de fet, us he de dir que els experts també han dit que cap cançó d'aquest any ha aconseguit encara les reproduccions de les preferides de l'any passat.
Cert. No, és que no es coneixen gaire, aquest any.
És veritat que no s'ha dit res.
No, la veritat és que no. Però, si voleu, mireu, comencem per la tercera posició, qui se'l quedaria,
va.
I ho comentem.
Ui, molt eurovisiva, aquesta,
sí,
no?
Sí. I la veritat és que aquesta és Aire, de Sharon. Bàsicament, m'agrada perquè és estil bastant Eurovision, com estàs dient.
Sí.
La música és animadota, la lletra, bé, no té cap misteri, agafa aire i venga. I no és res de l'altre món, però he de dir que canta molt bé en directe, sí. I crec que donaria el pego a Eurovision, sí. I no hi haurien galls.
Important. Aquest top 3 l'has fet per ordre? És a dir, la teva menys preferida és aquesta?
Sí, però està dins del top 3, dins del podi,
val.
Diguéssim.
Doncs anem a la segona, va.
Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera.
Aquesta la veig menys eurovisiva, sí, però sí, tot i així està molt bé.
Sí, però és
a mi m'agrada molt.
És la, o sigui, jo també la veig molt poc eurovisiva. L'únic que té un ritme bastant maco és Noche Entera de Vico.
Sí.
T'he de dir que aquesta està en el top 1 de reproduccions, però és una cançó així de nit, de festa. Només crec que li falta una miqueta més de cops, pel meu gust, i alguna coseta en anglès.
Que és gallega?
No, crec que no. Mm.
No, Vico amb idea. Gallec, em sembla que és petó, diria.
Ah.
Diria que és petó.
No ho sé.
Anem al top 1?
Sí.
Aquesta també és molt eurovisiva,
aquesta m'agrada moltíssim.
Molt eurovisiva, i a més a més, us he de dir que jo sempre sóc partidari que alguna cosa es pugui entendre a Europa, no?
Sí.
De les nostres cançons. Així que sempre a mi m'agrada que hi hagi alguna parauleta en anglès perquè la gent doncs tingui una mica d'idea de lo que s'està cantant, no? I em fa tot l'efecte que es pot arribar a aconseguir un chanelazo amb aquesta cançó.
Sí, eh?
Ui, per les majors, sí, eh, Andreu?
No, perquè hi ha cops, hi ha els cops, i amb els cops es pot fer una gran coreografia si és que es prepara bé, clar.
Val.
Perquè ja sabem el que fa la delegació espanyola a Eurovision.
Ui, Andreu González s'està posant en un
com
jardinet.
No,
potser surt l'any passat, l'any passat.
No, no, l'any passat ho van fer molt bé, la veritat.
Per això, potser.
Sí, sí, van apostar molt fort.
Per cert, Vico és catalana, eh?
Ah. És catalana?
És catalana, sí.
Val. Top 1?
Sí. Top 1 és Uf, de FM.
Uf?
Que no...
Uf,
sí,
es diu Uf.
Sí, sí.
Uf. Ja ho diu. Uf.
En fi. El propòsit per avui, què?
Doncs, òbviament, en la mateixa línia, veure la semifinal del Benidorm Fest, que fins que el cos aguanti, perquè ja sabem tots com van aquestes coses, que comença a les 11 de la nit i potser fins a la 1 encara segueixis allà enganxat a la tele.
Dona gràcies a la 1.
Però vaja.
Quan és això?
Avui a la nit a les 11.
Demà ens ho expliques?
Sí, i tant.
Sí?
Sí, sí. Potser vinc una mica cabrejat, t'he de dir. Perquè a mi aquestes gales...
Ens expliques el teu cabreig?
I tant.
Sí?
Sí, sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 12 minuts que passen de les 3 de la tarda i obrim també aquesta hora a la cara B d'aquest programa. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, per començar, parlem de cafè amb llet.
Mira que bé.
Una cosa que ens agrada en aquest equip.
Sí, sí, sí.
Sí, no?
Sí.
En beveu molts?
Cada dia al matí.
Sí.
Quants? Però durant el dia, més o menys, quants?
3.
3?
Sí, 2, jo un. 3.
Un està bé. Bueno, ja en vam parlar un dia, us en recordeu, de sí, quants n'hauríem de beure?
4 o 5.
Segona pregunta, aquesta és més important. Sou dels que beveu cafè amb llet de vaca, la de tota la vida, segons ha d'aparellada, no?
Sí.
O, per exemple, amb llet vegetal, amb avena, llet, coco, arròs, etc.
Llet vegetal.
Jo vegetal.
Mu.
Vaca. De vaca?
Jo prenia molt de vaca, però no em sentava gaire bé tanta vaca a mi. I vaig canviar...
Doncs quedeu-vos amb aquesta pregunta, sí, val? Perquè sí que és veritat que es parla molt sobre cafè, sobre les seves propietats saludables, sobre les conseqüències que pot tenir prendre molt, però ara s'ha descobert un nou què que envolta el consum de cafè amb llet normal, és a dir, la que pren Andreu González, la de vaca de tota la vida. Us explico, en aquest cas, un estudi fet a mans de la Universitat de Copenhague ha arribat a la conclusió que prendre cafè amb llet, repeteixo, insisteixo, normal, pot tenir un efecte antiinflamatori. Per tant, ja no és tan dolent beure llet de vaca,
veus?
Tot això, segons confirma l'estudi, es deu a la combinació de proteïnes i antioxidants d'aquesta beguda que dupliquen directament les propietats antiinflamatòries a les cèl·lules immunitàries dels humans. Val?
Mm-hmm.
D'aquesta manera, quan les bactèries, virus i altres substàncies estranyes entren al nostre organisme, doncs el sistema immunitari respon desplegant glòbuls blancs i altres substàncies químiques que el que fan és protegir-nos.
Veus que bé, és saludable.
M'estic posant una mica científica.
No, és saludable, m'agrada.
Jo crec que t'aniria bé ara,
sí,
cafè amb llet, veus?
Correcte. És per això que ara, no, aquesta investigació ha demostrat que quan una substància antioxidant natural reacciona amb un aminoàcid, com el que contenen les proteïnes, i en aquest cas la llet, doncs es duplica la potència del seu efecte per reduir qualsevol inflamació que afecti a tot el nostre cos.
Mira.
Està molt bé, molt bé, jo no ho hagués dit mai, això. Així doncs, segons asseguren els experts que han tirat endavant aquest estudi, el secret estaria en la combinació de les proteïnes que conté la llet amb els antioxidants que conté el cafè. I aquest còctel, asseguren, té un gran efecte mai abans descobert sobre la inflamació en humans. Per tant, el titular, no?, per resumir, vindria a ser que la combinació entre el cafè i la llet, de què? De vaca. Molt bé. Doncs causa un inesperat efecte antiinflamatori en el nostre cos i, per tant, és beneficiós pel nostre sistema immunitari. Per tant, nois i noies, cafè amb llet. Res de llets vegetals. Mira, m'han desmuntat un mito.
M'agrada.
Sí, la veritat és que sí, perquè les vegetals ara estan de moda.
També et dic, si vols li preguntem a la parellada a veure què en diu de tot això.
També,
segurament
també.
Ho corrobora.
Sí, sí,
no?
Sí. Val. Més cosetes?
Sí, va, que avui també us porto una d'aquelles notícies que saps que t'has de llegir un parell de vegades per veure que són reals.
Ai,
i per què enganyar-nos? Ens agraden aquestes
sí,
notícies.
Sí,
val? Anem al titular. Puja la llanxa a la terrassa d'un tercer pis per estalviar-se l'amarrador a Menorca. Què, un bon titular?
Home, ha de ser una escala molt gran, per passar la barca.
Ah, i això, comptant que l'ha pujat per l'escala, Joan Trias.
Clar. Clar.
Digue'm, si no, sisplau, que no és clickbait, sisplau. Per
no, no és clickbait.
O sigui, que és així, realment.
Però com pots pensar que Núria Ros...
Fa clickbait.
No, però és que el titular és massa bo.
És molt bo. I, de fet, quan començàvem el programa, sortia les imatges per la televisió, però estàvem concentrats i no ho hem vist. Anem al detall, val, de tot plegat. En aquest cas, un veí de la localitat menorquina d'Es Castell, doncs ha optat per guardar la seva llanxa de 6 metres d'eslora, detall important, perquè mini no serà, no? 6 metres d'eslora, a la terrassa de casa seva, un pis que, com us deia, està situat a la tercera planta d'un edifici. Val? Tenim la imatge.
Clar,
la fem,
que,
eh?
Déu-n'hi-do.
Clar. Què ha passat? Doncs que les imatges publicades a les xarxes socials, perquè és evident que si tu vas caminant pel carrer i et trobes una llanxa a la terrassa d'un edifici, li fas una fotografia,
sí, sí,
no?
Ah,
clar. Doncs clar, les imatges han sorprès a molts veïns, cosa evident, i sobretot han deixat sense respostes a l'Ajuntament d'Es Castell, que ha dit, atenció, perquè la història es va complicant per moments, que no hi ha una normativa expressa per aquest cas. Dit en altres paraules, doncs que no hi pot fer res.
Mira.
Que si tu vols tenir una llanxa a la teva terrassa és cosa
doncs mira, la pots tenir, sí.
En aquest cas, el propietari...
Ara aparcaré la moto a la terrassa, també.
És que ho pots fer.
Per no
fer,
pagar zona blava.
Bueno, ara anirem més al detall, eh? A veure, no és el més convenient, no? Tenir una llanxa allà.
No.
És una imatge divertida,
sí,
si més no.
Sí.
En aquest cas, el propietari d'aquesta embarcació també s'ha pronunciat. Val? Li ha explicat a través de les xarxes socials que durant els mesos d'hivern, uns mesos on no fa servir la llanxa, doncs es vol estalviar el cost del lloguer d'un amarrador. Val?
A veure, tota la raó.
Sí, tota la raó. Per tant,
clar,
es vol estalviar el cost de lloguer i, per tant, li és més fàcil tenir-la a casa, perquè, a més, també hi té eines per posar-la a punt quan et faci bon temps. Per
veus?
Tant, t'està dient que no es vol gastar diners i que, a més, té les eines al costat. I, per tant, li surt més a compte. De fet, ha dit textualment, m'estalvio uns 70 euros al mes durant 5 mesos d'hivern i ho reparo des de casa.
Veus?
Clar que sí, senyor. S'han de tenir les coses clares en aquesta vida.
És pioner.
Ja està. Mentre defensis les teves idees, endavant. I mireu si té les coses clares, perquè ell mateix ha assegurat que és legal pujar i dipositar la llanxa a la terrassa, ja que el seu pes és fins a 10 vegades menor del que pot suportar l'estructura de l'edifici. Per tant, realment il·legal no està fent res.
No.
Clar, però què passa? Que l'Ajuntament, mentrestant, ha indicat, com us deia, que la normativa municipal no estableix de manera específica que un veí pugui tenir la seva llanxa a la terrassa del pis.
Clar, tampoc no esperen que hi hagin tants veïns, no?
No,
que tothom es posi la llanxa al balcó.
No és una imatge que habitualment veiem.
Imagina't que en comptes d'un test d'una terrassa et cau una llanxa. Compte aquí, eh?
Compte. Sí que...
directament.
És fort, eh?
Però clar, amb això que ha dit l'Ajuntament, significa que de moment des del consistori, almenys per la via legal, no hi poden fer res.
No,
però sí que és veritat que ha advertit que els tècnics d'urbanisme doncs s'ho miraran per si pot representar un perill per la via pública.
Ui, a veure si serà pioner.
Sí. Així doncs, en el cas que considerin que representa un perill, doncs el consistori ha assegurat que dictarà un ordre d'execució perquè sigui retirada. Senyores i senyors.
Un ordre d'execució?
És que a Menorca passen coses molt divertides.
Ai,
us he dit mai que m'encanta Menorca?
Sí, ho has dit.
Sí.
Poques vegades.
Ai, Menorca.
La meva sortida diària.
Sí. Saps a qui li agrada molt Menorca?
A qui?
A Gris Puig.
Ah, sí?
Sí?
Doncs és de les bones, Cris Puig. Vale, no en tenien cap dubte.
I va estiuejar cada any. Acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Maria Escarmiento. Qui ho diria que estem a dimarts,
Això és Oreja de Van Gogh, no?
Sí, correcte.
Ara.
I és que el primer àlbum de l'exconcursant d'Operación Triunfo de 2018, Maria Escarmiento, està menys de dues setmanes de ser una realitat. Serà el proper 3 de febrer quan la cantant madrilenya presentarà Cosas de Brujas, un treball discogràfic de 7 cançons que es mourà entre el hyperpop, els sons electrònics i urbans i també l'autotune, i del que ja en coneixem alguns avançaments com aquest cover, Joan Trias, que acabes de dir que és de l'Oreja de Van Gogh, puedes contar conmigo i amb el que acabem avui.
I que val molt la pena escoltar. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron
La Caravana, un programa sobre rodes.
Espera, espera, que no hem començat bé això. Tira, tira, sintonia,
ui,
tira, sintonia.
Ui, ui.
Tira, tira, sintonia. Ara sí, Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar a l'audiència exactament què.
Doncs mira, avui és 31 de gener, no? Això ho tenim clar tot.
Tot el dia.
Val, per tant, la pregunta del dia ha estat: t'ha passat ràpid o lent aquest gener?
Ui, molt lent, sempre el gener, molt lent.
I direu, Nina, quina mena de preguntes aquesta?
Correcte.
A cadascú li haurà anat d'una manera o altra i sí, teniu tota la raó del món, eh? Però els trets van cap al final d'un mes econòmicament, doncs una mica difícil.
Clar.
Saps? Una mica complicat. I el que diríem que és per les famoses vaques magres de gener.
Què és això, les vaques magres de gener?
Ai, Joan, Joan, que no estàs al dia. El dia del 1800, però vaja, que ja prou de vaques avui a la caravana, però de debò, les vaques magres de gener vol dir la pujada de gener, la costa de gener, el gener costerut.
La cuesta d'enero.
La cuesta d'enero, ara val, sí, ara val, sí que ens hem val, entès, val, eh? Vaja, que anem tots una miqueta pelats de calés, podríem
sí,
dir.
Sí,
eh? Una
sí,
miqueta
sí,
així, res i curt. I cal saber que com la gent del carrer ha passat aquest mes. A mi és el que
clar,
m'interessa.
Sí, sí, sí.
Val? Llavors, per això hem fet aquesta pregunta. Molta atenció, perquè doncs, hi ha gent que li ha passat ràpid i lent. Ho vols descobrir?
I tant.
Vinga, va, doncs descobrim si a la gent del carrer li ha passat ràpid o lent aquest gener.
Hòstia, quina bona pregunta. És que últimament tota la vida em passa ràpida, llavors el gener també m'ha passat ràpid, però això té a veure amb l'edat.
No, ràpida, porque bueno, con trabajo y con muchos proyectos nuevos, entonces me he ido bastante rápido.
A mi se va passant volant. Home, m'imagino que com que faig moltes coses, he estat aquí a Barcelona, vaig anar a Vigo la setmana passada, demà passat em vaig a les Illes Canàries, doncs com que estic jubilada, m'acabo de jubilar, estic aprofitant molt, o sigui que molt bé.
Ràpido. Muy rápido. No sé, se me pasan las semanas volando, no me doy cuenta y me ha pasado ya 7 días.
A mí particularmente rápido, justo que teníamos viajes.
Bastanta sembla gent molt ràpid, eh?
Bastant a tothom,
sí.
Joan. O sigui, a tothom li ha passat volant.
Sí,
doncs
sí.
No.
No.
Tranquil, que ja arribarem.
Doncs no.
Tot
no
arribarà. Això. Abans, però, quan els hi traiem el tema dels diners,
sí,
clar, aquí ja estem parlant d'un altre tema. Aquí
clar,
comencen
clar, clar,
els problemes.
Queda més lenta la cosa, eh?
Exacte. Com valora la gent del carrer aquest mes de gener a nivell econòmic?
Doncs tan malament com l'anterior i l'anterior.
Terrible. Dur, sí. Nosaltres som una família de... Som quatre, dos fills, i pues, gener és molt... Sembla complicat, complicat econòmicament.
Que cada vegada és més car, és que, clar, l'únic que veig és que cada vegada que vaig a comprar fruita i verdura és més car i que tot està pujant i que no para.
No eso va ser mi febrero, claro, porque eso he dejado todo enero, he estado acá en Barcelona por trabajo también, pero bueno, viaje, y voy a volver ahora y voy a tener que volver a pagar cuentas y demás.
El tema de
la electricidad, el precio de la luz y todo eso ha sido bastante más alto, sobre todo por el uso de la calefacción, así que quizás sí ha sido más difícil.
Normal, normal, no massa malament, però tampoc soc, no hi ha anat de rebaixa, vull dir, aquestes coses de consumir, consumir, doncs no, no.
¿Este mes de enero? Pues me ha ido correcto, la verdad que correctamente.
Clar, jo perquè venia recolzada d'estalvis i estic tirant d'estalvi.
Clar, amb aquestes pujades jo no hi comptava.
Son otras condiciones, pues soy inmigrante, si trato de verlo desde afuera, está todo carísimo. Y bueno, los sueldos siguen igual. Me parece que lo más preocupante es que los alquileres han subido de una forma descomunal, pero en segundo plano la inflación.
Ai, ai,
clar,
ai,
quan
ai.
Quan parlem de diners ja no passa tan volant el gener. Eh?
Exacte. De fet, la dona que ens comentava que s'ha anat de viatge aquí, allà i a sí. més enllà, jo de gran vull ser una jubilada així.
Veus?
Que em pugui permetre doncs, fer aquests viatges i estar tranquil·la.
Doncs ves estalviant.
Sí. Altres diuen que tiraven justament d'estalvis, Joan. O Veus? Sigui que realment tenim una miqueta això, una miqueta complicat aquest gener. Ara sí, doncs, clar, és evident que tothom està esperant una miqueta l'arribada de la nòmina, t'haig de dir.
Sempre.
Perquè si arriben les factures, doncs estem esperant que ens arribi el sou o...
Ara toca.
O la pensió,
també,
que
també,
molta
també.
Gent ha dit que cobrava la pensió. Ha arribat el moment de donar pas al...
El bonus track.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas.
Per José Matosas, que també passa despacito aquest mes de gener.
Sí, a tu t'ha passat lent, aquest mes de gener?
Sí, a mi m'ha passat lent.
Molt lent,
T'ho he dit abans, no m'escoltes.
Sí, no, t'he escoltat, però volia recalcar-ho, perquè ara parlem... És que, mare meva... T'ho volia recalcar, per donar pas a aquest bonus track d'avui, perquè si recordem, hem preguntat a la gent si li ha passat ràpid o si li ha passat lent, i només hem escoltat a la gent que li ha passat volant.
Sí.
Sí? Doncs ara... És hora d'escoltar a totes aquelles persones que no els hi ha passat tan ràpid
Ai. I
que ens expliquin una miqueta quins problemes volen destacar. Va. Escoltem.
Lent, sí, perquè econòmicament és dolent, però no només el mes aquest, sinó ja porto uns anys que està en la qüestió molt malament.
Molt difícil,
Sí.
Bueno, ha estado un poquito complicada la situació econòmica. Casi no hay empleo.
Vale.
Muy difícil.
Lento.
Digamos, sí. No, en el empeoramiento de las condiciones me parece que rápido, porque me parece que como que hay una aceleración en el empobrecimiento, las condiciones de vida para la gente, para el común de la gente. Como que la brecha se hace más grande, hay una sensación de miedo, las cosas más difíciles.
Lento. Se hace más larga la vida porque cuando falta dinero, falta de todo.
Clar, cuando falta dinero, falta de todo.
Exacte.
I ja està.
Ja has vist que hi ha aquesta sensació de por.
Sí.
Aquesta bretxa que deien, a veure si...
A veure cap on anem.
Exacte. Per tant, ara sí, escoltades totes les parts, cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és Jordi Franch, doctor en Economia i professor dels estudis d'ADE al campus de Manresa de la Universitat de Vic. Molt bona tarda, doctor Franch.
Hola, molt bona tarda.
Sembla que la pujada de gener d'enguany ha estat més complicada que altres vegades. Per quins motius és això?
Bueno, tornem a tenir aquí el monstre de la inflació, que estava una mica endormiscat, però ara ja està doncs, força despert. Per tant, la inflació, les causes són d'oferta i de demanda. I en aquest cas ens apareixen tant d'oferta com de demanda. Les causes de demanda serien la creació de diner, no? Que s'ha anat fent des d'enllà de la Covid, l'any 2020, i abans inclús. No? Clar, més diner implica més capacitat de despesa i això va pujar els preus. I per la part de l'oferta, doncs seria la guerra d'Ucraïna de Rússia contra Ucraïna, doncs que encareix també tots els materials, especialment agrícoles, i això es trasllada a la cadena alimentària.
Professor, com remuntem doncs, aquesta pujada de gener?
Doncs, a nivell macroeconòmic es remunta això amb tipus d'interès. Pujant els tipus d'interès, tornant a normalitzar uns tipus d'interès que mai haurien d'haver arribat a 0%, com els hem tingut massa temps, i que aquesta setmana, de fet, el dijous, no, el Banc Central Europeu tornarà a pujar i ens els posarà segurament mig punt més i arribarem al 3%. A nivell macroeconòmic, pujades del tipus d'interès frenen la inflació. Clar, una altra cosa és ja a nivell microeconòmic, famílies, empreses, no, què podem fer, estratègies per intentar passar amb preus més alts.
Professor, la Cuesta d'Enero, que la coneixem així, no, acaba amb aquest final de gener o pintem bastos?
segons el govern i les autoritats monetàries, ells diuen que ja ho tenen controlat i que pujant una mica més el tipus d'interès, la inflació està controlada. Ara, si mirem les xifres, no hi ha motius per ser tan optimistes, perquè l'IPC, per exemple, d'Espanya el tenim al 5,8% i ja ha pujat des del 5,7%, per tant, va cap amunt. I la inflació subjacent, que és aquella que treu els carburants i els aliments frescos, doncs també ha pujat, està al 7,5% i ho teníem el mes anterior al 7%, per tant, no, potser no seria tan optimista en quant a que la inflació ja estigui definitivament controlada.
Avui estem parlant amb el doctor Jordi Franc, és doctor en Economia i professor dels estudis d'ADE al campus de Manresa de la Universitat de Vic. Doctor Franc, jo li voldria preguntar, ens donava aquestes dades de macroeconomia a nivell europeu, els tipus d'interès, etc, etc. Li voldria preguntar què significa tota aquesta macroeconomia a nivell econòmic domèstic.
Bueno, significa que és el final d'una època que no l'haguéssim tingut d'haver patit mai, de tipus d'interès zero o fins i tot negatius, perquè això mata l'estalvi i això significa que ens podem acostumar, molt mal acostumar, a viure de crèdit, de deute, perquè ens anem a demanar un préstec al banc i fixem-nos que amb tipus d'interès negatius en demanem 100 i al cap d'un any en tornem només, no, en tornem menys, en tornem 95 i per tant ens quedem els 5 restants sense fer res i així ens anem a la misèria. Això és el fi d'aquesta època i per tant que canviem el xip mental i ens es tracta ara de treballar, d'esforçar-se, d'estalviar, i aquests estalvis posats a un tipus d'interès que ja comença a ser positiu, normal, això rendirà interessos i rendiments de cara al futur.
Mm-hmm. Professor, llavors a quin punt hem d'arribar per poder millorar o tot va cap avall?
Hi ha coses que van cap avall, certament. Per exemple, no ajuda el fet que hi hagin deutes públics disparats, que de nou fins ara els hi sortien gratis, però que ara, doncs, amb el tipus d'interès més alt, doncs, implica que les despeses que ha de pagar l'Estat per interessos doncs, comencen a pujar. I això és en contra d'altres funcions bàsiques de l'Estat, com és l'educació, la sanitat, o bé les mateixes pensions, que és la despesa més important. Ara bé, cal confiar en la població, cal confiar en què, doncs, en la responsabilitat individual de què ens formem, de què invertim en capital, en nosaltres mateixos, en capital humà, i que a partir d'aquí, amb esforç i amb treball i amb estalvi, amb interessos normalitzats, puguem tirar endavant aquesta situació.
Ens donaria algun consell més per preparar-nos millor per èpoques com aquestes?
En èpoques inflacionàries.
Sí.
Bueno, en èpoques inflacionàries els preus pugen i, per tant, doncs, el que es tracta és de consumir potser una mica menys, això és inevitable, perquè els preus són més cars i, per tant, si el preu puja, doncs, tendim a consumir menys i estalviar una mica més.
Jordi Franc, doctor en Economia i professor dels estudis d'ADE al campus de Manresa de la Universitat de Vic. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies, fins aviat.
2 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
De seguida anem a publicitat i ara parlem de crims o gairebé aquí a la caravana. No us ho perdeu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. gairebé.
Vinga, va, i a aquesta hora ja ho sabeu que toca parlar de crims o gairebé d'aquesta crònica negra de la caravana. Ho fem avui parlant de la prescripció de delictes, però quan la víctima és un o una menor. Per parlar-ne de tot plegat ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el doctor Víctor Gómez. Ell és, com sabeu, catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia. Doctor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda. Què tal?
Avui que volem parlar d'aquest tipus de prescripció, d'aquest tipus de delictes, dèiem, prescriuen els delictes al Codi Penal espanyol?
Sí, el principi general és que els delictes prescriuen i, de fet, la immensa majoria dels delictes previstos al Codi Penal tenen terminis de prescripció que, posteriorment, si voleu, comentem en detall. I només hi hauria, de fet, quatre grups de delictes que no prescriuen, que també els podem comentar. I a propòsit de tot això, clar, hi ha enmig els casos de víctimes amb menors, que veurem també que tenen una regulació de prescripció, és a dir, tenen un termini de prescripció, com jo crec que en general a través dels mitjans de comunicació s'ha sabut, però és un termini que es calcula d'una forma diferent, que apropa, diguéssim, la prescripció d'aquests delictes, el que podríem dir-ne una mena d'imprescriptibilitat de facto, com a mínim en alguns casos que veurem. No?
Ara em deia, sí que està previst que alguns delictes prescriguin en el Codi Penal espanyol, de fet, a molts codis penals d'arreu del món hi ha molts tipus de delictes que prescriuen. Per què prescriu un delicte? Per què ha de prescriure un delicte?
Bé, la figura de la prescripció és una figura de mal explicar. Per això, justament, em sembla que és particularment necessari un espai com aquest per explicar-la amb tranquil·litat, perquè tot sovint, no sé, a mi, jo tinc la sensació, els professors d'universitat tenim l'impressió, i de vegades els pràctics jo diria que també, que s'observa com una mena de garantia una mica molesta, que més valdria que no existís, però realment hi ha una sèrie de raons per les quals té sentit que, en general, els delictes prescriguin. Hi ha una sèrie de raons processals, per exemple, que guarden relació amb la major o menor facilitat que es pugui fer prova d'un delicte. En principi, hauríem de pensar, això no passa sempre, que amb el transcurs del temps des que un delicte s'ha comès, la prova, diguéssim, del delicte es va perdent. Per exemple, testimonis que podrien declarar potser ja no se sap on estan, potser han traspassat, documents que podrien acreditar, per exemple, doncs, una operació s'haurien malmès o s'haurien perdut, i, per tant, diguéssim, el transcurs del temps no ajuda normalment a provar un fet, sinó més aviat al contrari. Aquesta seria una primera raó processal, però després tenim raons també substantives vinculades, diguéssim, amb el propi concepte de dret penal, que fa el dret penal, que en general és regular, castigar conductes, diguéssim, d'un ordre social present, no? De forma que quan una conducta, comúment, diguéssim, la col·lectivitat la veu com una conducta que pertany al passat o d'un ordre social anterior, doncs ja queda com una mica estrany, per una qüestió de celeritat o velocitat de la justícia, castigar-la, no? La justícia ha de ser ràpida. Això ja ho deia el marquès de Beccaria a la il·lustració, i si no és ràpida no és justícia, no? I després hi ha un punt també de proporcionalitat en relació a la gravetat del fet, perquè, com veurem, els terminis de prescripció van en funció de la gravetat del fet, i la gravetat del fet, clar, porta com a conseqüència una pena de major o menor gravetat, de forma que més gravetat de la pena se suposa que més gravetat del fet, i a més gravetat del fet i de la pena, un termini de prescripció superior, no? Llavors hi ha un tema també de proporcionalitat en la resposta del dret penal al fet delictiu. No?
Perquè, doctor, com es calcula el termini de prescripció d'un delicte?
Bueno, el primer que hauríem de saber és en quin moment s'ha consumat el delicte. Això depèn del tipus de delicte també. Per exemple, per fer-ho fàcil, amb un homicidi la consumació es produeix quan es produeix el resultat de mort. Aquest és el moment a partir del qual s'ha de computar el termini de prescripció. I llavors, un cop acaba aquest termini de prescripció, es considera que aquest delicte, sigui l'homicidi o sigui el delicte que sigui, ha prescrit. Clar, el termini de prescripció, no tenim al Codi Penal un termini de prescripció únic, sinó que va en funció, com dèiem fa un moment, de la gravetat del fet i de la gravetat de la pena. De forma que, per exemple, quan el delicte té assignada una pena de presó i aquesta presó no supera els 5 anys, el termini de prescripció és de 5 anys, a no ser que es tracti d'injúries o calúmnies lleus que tenen un termini de prescripció només d'un any. Si la pena va de 5 a 10 anys, llavors el termini de prescripció és de 10 anys. Si va de 10 a 15, és de 15, i si el delicte té prevista una pena de presó superior a 15 anys, llavors ja tindríem un termini de prescripció de 20 anys. Aquest termini es podria arribar a interrompre, per exemple, doncs quan s'adreci, es dirigeixi al procediment contra l'indiciarament responsable a través d'una denúncia que sigui admesa a tràmit, d'una querella que sigui admesa a tràmit, o quan, per exemple, se citi a la persona indiciarament responsable a declarar, no diem ja clarament, no?, quan se la tingui perquè és sospitosa d'un fet, no? Llavors quedaria interromput el termini de prescripció.
Per exemple, doctor, per posar un cas clar i que tothom conegui pels darrers anys i per totes les investigacions que ha suscitat, el cas d'Helena Jubany, quan es reobre el cas després de tants anys perquè hi ha nous indicis de noves pistes que ha donat una nova investigació, allò atura la prescripció del delicte?
Qualsevol acte processal, per exemple, d'investigació d'un fet, serviria per interrompre el termini de prescripció, sinó només aquells actes que siguin actes, diguéssim, de direcció del procediment contra algú. És a dir, hem de pensar que la prescripció del delicte és una garantia que tindria l'indiciàriament vinculable, diguéssim, a un fet. O sigui, algú es presenta com a sospitós d'haver tingut intervenció amb un fet, i llavors ell tindria d'alguna manera el dret que l'espasa de Damocles del dret penal no li pengi del coll, diguéssim, de manera permanent. Llavors, aquest dret, diguéssim, queda suspès o el termini de prescripció queda interromput quan el propi sistema penal, a través d'alguna de les vies previstes, dèiem fa un moment una denúncia admesa a tràmit, una querella admesa a tràmit, que se citi a declarar el sospitós o se'l detingui, etcètera, no?, doncs li digui, escolta, aquest dret que tenies fins aquest moment, deixes de tindre'l perquè tenim raons suficients per pensar que ets indiciarament responsable d'aquest delicte. Qualsevol fet processal no, però si és un fet processal, per exemple, que porta indicis contra una persona que fins aquell moment no era indiciarament responsable, i llavors se la cita a declarar amb la seva assistència lletrada perquè es considera que pot tindre-hi alguna relació, aleshores en aquest cas sí que es podria suspendre, no?
Ens deia abans que hi ha delictes imprescriptibles. Quins són aquests delictes que no prescriuen al nostre país?
Doncs, pel Tractat de Roma, això en realitat és més que dret espanyol, diguéssim, dret internacional, i Espanya ho incorpora com a dret internacional propi, diguéssim, no? Hi ha quatre grups de delictes, o tres grups de delictes, en realitat, que són els delictes de genocidi, els delictes de lesa humanitat i els delictes de crims de guerra. Succeeix que a partir d'aquests tres grups de delictes, que són els que el Tractat de Roma de finals dels 90 declara imprescriptibles i competència del Tribunal Penal Internacional, hi ha ordenaments jurídics, com ara, per exemple, l'espanyol, que incorporen aquests tres grups de delictes altres grups de delictes que considera imprescriptibles. I en el cas d'Espanya, els delictes de terrorisme amb resultat de mort també són imprescriptibles. Pensem que altres països, els delictes contra la llibertat sexual, justament els delictes que parlarem a continuació, els delictes contra menors, fins i tot en alguns països, delictes contra la vida, homicidi, assassinat, ni que no siguin comesos per organitzacions terroristes, o fins i tot, en alguns casos, s'està plantejant la possibilitat que ho siguin els delictes de corrupció, es declaren conjuntament amb els delictes de l'Estatut de Roma delictes que no prescriuen, també. Aquí el fonament de la no prescripció, perquè, clar, si al principi és, per aquestes raons que hem dit, és raonable que els delictes prescriguin, perquè resulta que hi ha delictes que, en canvi, aquesta espasa de Damocles que dèiem fa un moment sí que pot penjar a sobre del coll del indiciàriament responsable tota la vida, doncs clar, pels exemples que hem posat es pot deduir fàcilment que es tracta de delictes, d'una banda, extraordinàriament greus, dels delictes més greus que es poden trobar en un codi penal, els més greus de fet, no? I d'altra banda, per la pròpia estructura, la pròpia naturalesa d'aquests delictes, doncs són delictes que atempten, de fet, contra les pròpies bases d'un sistema democràtic, no? Terrorisme, etcètera, no? I són delictes que el subconscient col·lectiu serà molt difícil que es doni la circumstància aquesta que dèiem fa un moment que explica la prescripció, la resta de delictes, que és que veiem, diguéssim, aquests delictes com uns delictes que ja hem oblidat, ja hem superat, que formen part d'un ordre social pretèrit, etc. O sigui, els tenim tan, tan presents i són tan greus que ens costa acceptar que els hem superat i que ja no mereixen ser castigats amb pena, no? Mm-hmm.
Ens ho deia abans, doctor, que avui volia parlar-nos d'aquesta prescripció de delictes, però quan la víctima és menor. No sé si existeix alguna norma específica de prescripció dels delictes amb víctimes menors d'edat.
Doncs quan les víctimes són menors d'edat, pràcticament a tots els ordenaments jurídics, d'una forma o una altra, es mira d'establir algun tipus de regla que serveixi per allargar la prescripció, perquè el termini de prescripció sigui més llarg, perquè aquí, diguéssim, aquests delictes triguin més a prescriure. A nivell comparat, si comparéssim, per exemple, el nostre ordenament jurídic amb altres ordenaments jurídics, com ara l'italià, l'argentí i altres, veuríem que hi ha diferents formes d'allargar la prescripció de delictes que tenen com a víctima una víctima menor. Per exemple, a Itàlia, els delictes contra la llibertat sexual amb víctima menor tenen una pena tan extraordinàriament elevada que, aplicant les regles generals de prescripció als delictes, els terminis de prescripció que surten, que se'n deriva, són molt, molt elevats. Són terminis que, al final, a la pràctica, porten pràcticament a la imprescriptibilitat del delicte. Amb altres ordenaments jurídics, per exemple, l'argentí, aquests delictes amb víctima menor es declaren directament imprescriptibles, no? De manera que el problema que de vegades es planteja a la pràctica, que diem, bueno, doncs quan resulta que el menor, que ara anirem a les raons per les quals el menor, quan és menor, no denuncia, o no només quan no és menor, quan és menor, sinó fins i tot sent adult triga molts anys a denunciar. Doncs això no seria un problema amb aquests països que declaren aquests delictes imprescriptibles, perquè el menor, ja adult, diguéssim, tindria tota la vida per perseguir el fet. Però, en canvi, amb el nostre codi penal, veurem a continuació que hi ha una regla, una regla que no és única, diguéssim, del nostre codi penal, i que, a més, és una regla que es va canviar 2021 i, si voleu, l'explicarem a continuació.
Sí,
però si m'ho permets, Joan, sí. Si m'ho permets, em sembla que m'anaves a fer una altra pregunta, però si m'ho permets, voldria explicar breument quines són les raons per les quals això és així. És a dir, per què, diguéssim, és necessari un règim diferent per aquests casos de víctimes menors, no?
Sí, sí, expliquem.
La raó fonamental és que aquests delictes o no es denuncien o es denuncien molt tard. Pensem, perquè els nostres oients ho puguin entendre, diguéssim, no? O puguin fer-se consciència del problema que representa això. O sigui, al nostre país, el nombre d'anys que triga una víctima menor a denunciar, per exemple, un delicte contra la llibertat sexual que hagués pogut patir com a menor, la mitjana són 21 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, un de cada cinc menors que pateixen un d'aquests delictes no l'arriba a denunciar mai. Diem 21 anys a denunciar, bueno, és que un de cada cinc no arriba a denunciar-lo mai, no? I dels que denuncien, dues terceres parts no denuncien quan és menor, sinó que s'esperen, entre cometes, per raons que veurem al moment de ser adults, no? Aleshores, les raons per les quals això passa, s'ha estudiat que són raons que formen part del propi subjecte, intrapersonals, diguéssim, no? O raons interpersonals o fins i tot culturals, no? Dins de les raons intrapersonals seria... Això s'ha sentit tot sovint i la psicologia ho ha estudiat molt i és veritat que és així. El propi bloqueig, diguéssim, que la víctima pateix. Es construeix com una mena de curassa perquè no és capaç d'acceptar viure amb aquella realitat i arriba un moment que l'accepta, no dic que la valori positivament, però l'accepta i conviu i fins i tot de vegades l'oblida, no? I li cal una mena de recessió aquell moment que va patir el delicte per adonar-se'n que jo ho havia bloquejat. I a nivell interpersonal o sociocultural, diguéssim, pot haver raons que expliquin per què triga tant a denunciar o fins i tot no denuncia. I és que, per exemple, si resulta que l'agressor el té a casa seva, a la família, el té a l'escola, el té a la universitat, a un cercle, diguéssim, un àmbit més o menys tancat de persones que en depèn d'alguna manera, que en depèn emocionalment, que en depèn per edat, que en depèn econòmicament, fins que no surt de l'ou, fins que no trenca aquell lligam, no se sent, diguéssim, amb prou llibertat com per denunciar. I això pot passar clar, amb tant d'endarreriment que resulti que quan apliquem la regla general, diguéssim, de prescripció que hem vist abans, el termini de prescripció des que el delicte s'ha consumat, resulta que quan es va denunciar, la denúncia o la querella no s'admet a tràmit perquè es fa el còmput, no? Es fa el càlcul, i resulta que aquell fet ja porta temps de fet prescrit, no?
Abans en deia, doctor, el 2001, però es va modificar tota aquesta regla al Codi Penal espanyol?
Sí, de fet, la regla encara no l'hem explicat, Joan. La regla que tenim al Codi, que teníem fins a... Si m'ho permets explicar,
sí, fins tant,
a 2021 i després de 2021... Fins a 2021, la regla que teníem de feia anys, i és una regla relativament habitual en dret comparat, és una regla que pot ser curiosa, però que l'expliquem ràpidament. Igual que estem dient que, amb caràcter general, el termini de prescripció d'un delicte comença a computar a partir del moment que el delicte queda consumat, en el cas de víctima menor, de delicte amb víctima menor, fins la llei 8-2021... aquest termini de prescripció començava a computar a partir del moment que la víctima esdevenia major d'edat. És a dir, a partir del moment que feia els 18 anys, començava, es posava, diguéssim, el rellotge en marxa, el compte enrere, diguéssim, de la prescripció del delicte havia començat. Normalment aquests delictes prescriuen als 10 o 15 anys en funció de la pena prevista, que no sempre és la mateixa per una agressió sexual. I clar, el que passava en casos que hem conegut, per exemple, no, és que si començava a computar el termini de prescripció a partir dels 18 anys de la víctima, quan la víctima tenia 28 anys, amb independència de quin fos el moment i quina fos l'edat que tingués en aquell moment que s'hagués comès el delicte, amb els 28 anys de la víctima el delicte s'havia prescrit. Si era un delicte més greu, que prescrivia als 15 anys, 18 més 15, 33, als 33 anys la víctima s'adonava, si denunciava, jo què sé, als 34, als 35, als 40, que aquell delicte ja feia anys que havia prescrit. A 2021 això canvia i aleshores el Codi Penal s'organitza, diguéssim, de tal manera que hi ha dos grans grups de delictes amb víctimes menors, no? D'una banda, els delictes que es consideren més greus, que són els delictes d'homicidi, els delictes, bueno, d'homicidi, de temptativa d'homicidi més aviat, perquè malauradament amb l'homicidi, evidentment, la víctima hauria traspassat i no podria plantejar-se la possibilitat de denunciar, de temptativa d'homicidi, de lesions més greus, de llibertat sexual, que aleshores aquest termini de prescripció començaria a computar no quan la víctima compleix 18 anys, sinó quan la víctima compleix 35 anys, de forma que la prescripció del delicte estaria suspesa des que la víctima menor, 3, 4, 5, 6 anys, els anys que tingués quan pateix el delicte, ha patit el delicte, fins que aquell menor compleix els 35 anys. Evidentment, podria denunciar-lo abans, però el termini de prescripció no comença a computar.
Entenc que el canvi és substancial, no?
Sí, perdona. Sí, perdona.
Entenc que el canvi és substancial, no, doctor?
Sí, és molt important, perquè encara continua havent delictes que prescriuen de la mateixa forma, és a dir, delictes amb víctimes menors que comencen a prescriure a partir del moment que la víctima fa 18 anys, per exemple, l'avortament, les lesions menys greus, els delictes contra la integritat moral, contra la intimitat de la víctima, etc. Però, clar, els casos potser més mediàtics, els casos que hem conegut més, els casos potser que han despertat un nivell d'alarma social més elevat justament a propòsit de la prescripció, que són, bàsicament, jo diria, els delictes contra la llibertat sexual, per exemple, també els delictes de tracte de persones, passen a prescriure d'una forma diferent, no? I el canvi, efectivament, és substancial, perquè com que es trasllada el dies a quo, és a dir, el dia a partir del qual es comença a computar el termini de prescripció dels 18 anys de la víctima als 35, diguéssim que d'alguna manera és com si a través d'aquesta reforma automàticament el termini de prescripció dels delictes contra la llibertat sexual i altres delictes, però singularment aquests amb víctimes menors, s'hagués perllongat, s'hagués allargat, s'hagués dilatat 17 anys, no? Entre 35 i 18, pues, naturalment van 17, no?
Clar.
I aleshores això segurament permetrà que molts casos que fins ara han anat prescrivint, doncs a partir d'aquest moment no prescriguin. Clar, s'ha d'observar una cosa important, que és que aquesta norma, en ser restrictiva naturalment de drets de l'individu, quan m'estic referint a l'individu parlo de l'individu indiciàriament responsable del fet respecte al qual es computaria la prescripció, no es pot aplicar retroactivament, no? Aleshores, això no serviria, o sigui, aquesta perllongació, diguéssim, del termini de prescripció en 17 anys no es podria aplicar als casos anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei de 2021, sinó que només serviria per casos actuals o casos, diguéssim, a partir de la vigència d'aquella norma, no?
Per entendre'ns, doctor, i ho pregunto perquè això ha passat amb la llei del només si és sí, i no vull ajuntar temes, però per entendre sí. Com acaba de funcionar el dret penal, tot allò que va en contra de l'acusat o del culpable d'un delicte no és retroactiu, però el que li va a favor sí?
Sí, podríem dir que sí. Hi ha una certa discussió sobre si això és aplicable a totes les normes penals. Jo diria que a les normes substantives, clarament, i a les normes processals, potser no tant, perquè hi ha un principi en dret processal en virtut del qual, en principi, la norma processal que s'hauria d'aplicar seria la norma del moment, diguéssim, on s'ha comès el delicte. Fet aquesta salvedat, en principi sí que hauríem de concloure que tant les normes substantives de dret penal com les normes de dret processal que siguin restrictives de llibertat de l'individu, és a dir, per exemple, una norma que incorpori al Codi Penal un delicte que no hi era, o que incorpori al Codi Penal una pena superior per un delicte que tenia prevista una pena inferior fins a aquell moment, o sigui, qualsevol norma, sigui substantiva o sigui processal, que vagi en contra del subjecte, que sigui restrictiva de la seva llibertat, no es podria aplicar a un fet anterior a la seva entrada en vigor. No es podria aplicar retroactivament perquè seria aplicació retroactiva i malam partem, que es diu en dret penal d'aquesta norma. En canvi, si es tracta sobretot d'una norma substantiva, no tant d'una norma de dret processal, sinó d'una norma de dret penal substantiu, fins i tot hi hauria l'obligació d'aplicar aquesta norma retroactivament si és una norma que afavoreix el subjecte. Per exemple, una norma que deixa d'incriminar una conducta que fins en aquell moment estava incriminada, o, per exemple, una norma que baixa la pena d'un delicte que tenia fins en aquell moment una pena superior. Com que no està gaire clara quina és la naturalesa jurídica de les normes que regulen la prescripció, hi ha una part de la doctrina que considera que és processal i l'altra que és substantiva, sobretot pels que pensen que o pensem, fins i tot et diria, no? que les normes, les regles de prescripció de la pena i de prescripció del delicte, que és del que estem parlant ara, són de naturalesa substantiva. Llavors, creiem que, efectivament, les normes que afavoreixen s'haurien d'aplicar retroactivament i que, en cap cas, les que perjudiquen es podrien aplicar d'aquesta manera. De forma que, per exemple, estem posant casos en un sentit, però els podríem posar en un altre. Això no és el que passa normalment al nostre país, perquè la tendència és més aviat que les penes es vagin endurint, que els terminis de prescripció es vagin ampliant, etc. Però si en algun moment, per exemple, de la nostra història legislativa baixés un termini de prescripció del delicte, al meu entendre, aquest termini de prescripció del delicte més lleu que fos posterior es podria aplicar retroactivament a fets anteriors. No?
Ens queda mig minutet, però no vull marxar sense fer-li la pregunta clau d'una secció com avui. A efectes de prescripció, doctor, es distingeix entre diferents classes de delictes amb víctima menor?
Sí, de fet és una mica el que comentàvem fa un moment amb la reforma de 2021. Es distingeix, diguéssim, d'alguna manera entre delictes extraordinàriament greus i delictes que potser ho serien una mica menys. Els primers, dins dels quals estarien inclosos els delictes contra la llibertat sexual, prescriurien a partir del moment que la víctima compleix 35 anys, i els segons, els menys greus, mantenen la regla prevista fins a aquell moment, que és aquesta que el termini comença a partir del moment que la víctima esdevé major d'edat.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, com sempre, moltíssimes gràcies per posar-nos llum a tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, Joan. Gràcies. Fins a propera.
Mig minut, ja arribem a les 4 de la tarda. De seguida connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa que ens expliquen per on passa l'actualitat i tornem a la caravana, això sí, amb un gran cantant que ha tret disc com Henry. Va, fins ara.